Marta Rovira, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé. Estic molt contenta de poder estar amb vosaltres avui aquí.
Igualment, igualment. Després parlarem de la situació personal de la Marta Rovira aquí a Suïssa, però abans, després del que hem escoltat del Jordi de Planell, torna?
Jo crec que s'ha explicat molt bé, que hi ha un embolic brutal, que no se sap com s'acabarà desembolicant. Aleshores, jo ara mateix no sento que tingui les garanties per tornar, o com a mínim per prendre aquesta decisió de forma immediata, d'avui per demà, o de forma precipitada. Perquè, com comprendran, jo he estat acusada d'un delicte de rebel·lió. És igual, després de la sentència, si voleu, de sedició, és igual, però he estat durant 5 anys amb un delicte de rebel·lió pesant sobre les meves espatlles, no? I amb un ingrés, amb un ordre de detenció, ingrés a presó immediat, diguem-ne, i ara fa 15 dies que això s'acaba convertint, no?, en una ordre de detenció per desobediència, per anar a declarar. Aleshores, aquí hi ha moltes preguntes pendents de respondre, que jo crec que a dia d'avui encara no ens les podem respondre. És a dir, quan jo comparegui al Tribunal Suprem, com molt bé s'ha explicat, el meu judici s'obrirà per rebel·lió, perquè és el que diu l'auto de processament, la interlocutòria de processament, que és ferma, que és definitiva, perquè ja havíem presentat tots els recursos que es podien presentar. Jo estic en una peça separada, individual, sola, que quan s'obri, aquella peça s'obre per rebel·lió. Però al mateix temps, l'ordre de detenció, ara resulta que el Llarena diu que és per anar a declarar per una desobediència. Són 5 anys de rebel·lió i 15 dies de desobediència. I això, aquest panorama, realment no dona garanties. Què hi ha aquí al final? Hi ha una voluntat clarament política, no? I ja està.
Aleshores... Per tant, no torna de moment i es queda a Suïssa Marta Rovira.
Sí, jo crec que hem d'esperar a veure com interpretarà la reforma del Codi Penal i la derogació de la sedició a la sala, diguéssim, no?, dels magistrats, la sala que va dictar sentència de l'1 d'octubre, per tant, amb el magistrat Marchena. També és cert que es parla molt d'aquesta interlocutòria del Llarena, no?, que diu ara ja pot venir només a declarar per desobediència. Però aquesta interlocutòria tampoc és ferma, no és definitiva, perquè l'ha recorregut tothom. Sí, l'ha recorregut Vox, que per cert és part de la causa, l'ha recorregut Fiscalia, l'ha recorregut l'Advocacia de l'Estat, i tothom interpreta, en fi, la situació de forma diferent, no? Segons l'Advocacia de l'Estat, doncs tothom ha de ser perseguit per desordres públics ara mateix, segons Fiscalia, res del que diu el Llarena s'ha d'aplicar, i evidentment Vox continua amb la seva persecució política utilitzant els tribunals.
Però en tot cas, quan...
Aleshores, seguretat, garantia de que realment l'ordre de detenció és per desobediència, tampoc la tinc.
Ja. Sí? De tota manera, Anna Gabriel i Meritxell Serret, elles van negociar amb la seva tornada, els seus advocats, amb el Tribunal Suprem, per garantir que no les empresonaran. Podria fer Marta Rovira el mateix?
Ara mateix no està en agenda que la Marta Rovira que jo mateixa demani als meus advocats que vagin a fer això. Jo crec que hem d'esperar aconteixements. Per mi és molt important a veure com revisen la sentència, com s'interpreta definitivament el Codi Penal. Crec que serà la sala que ha de jutjar, que ha de revisar sentència, que per cert ho hauria de fer d'ofici, perquè el Codi Penal ha canviat, i la sedició que en el seu moment van fer servir avui no existeix, aquest delicte polític ha marxat de l'ordenament jurídic espanyol. Per tant, veiem a veure com acabarà sent la sentència definitiva de l'1 d'octubre, i després anirem traient conclusions. Hi ha moltes coses en marxa. Marta Rovira, jo mateixa no tinc pressa per tornar. No, jo crec que la gent em col·loca en una desesperació, en una situació de desesperació.
Home, no, fixi's, l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, creu que la reforma del Codi Penal és un vestit fet a mida per facilitar el retorn de Marta Rovira. Escoltem, ho deia fa uns dies a Catalunya Ràdio.
Yo he dicho que me imagino que debe de haberse acordado algo al respecto o no, o que ellos consideran que Marta Rovira era insignificante en el proceso de septiembre-octubre del 17. Puede que sea que ellos hayan dicho que Marta no tuvo un papel significado en eso y por lo tanto no le atribuye ninguna responsabilidad. Pero también le pongo un ejemplo. A Clara Ponsatí le atribuyen los desórdenes como miembro del gobierno y resulta que a Lluís Puig no. Y también era miembro del gobierno, lo cual me lleva a una conclusión. Ese escrito es un traje a medida y no es un escrito jurídico.
Es más, también creo que ya han arribado a un acuerdo con la Fiscalía.
Leyendo el escrito de la Fiscalía, me imagino que eso está dentro de un pacto, ¿no?
Un pacto vinculado a la reforma del Código Penal, pero es que renega.
No lo sé, porque ellos hacen una especial salvedad con respecto a Marta Rovira, y yo me alegro por ella, pero es que ella tampoco nunca antes tuvo, desde julio del 18 ella no tenía una orden internacional de búsqueda y captura, ¿eh?
Li pregunto res i curt per sortir-ne de dubtes. Vostè té algun pacte amb la Fiscalia, Marta Rovira?
Evidentment que no, i aquestes declaracions les trobo molt bèsties. Són molt bèsties. Unes declaracions del senyor Gonzalo Boye que són clarament polítiques, amb interessos polítics, perquè falten el rigor jurídic. Entenc que quan Gonzalo Boye fa aquestes declaracions no està fent d'advocat, no està fent de professional del dret, i com a polític, diguem-ne, jo crec que està alimentant claríssimament doncs tota l'estratègia del relat de la repressió política, perquè al final, escolti'm, estem en el mateix vaixell, sí? No ens podem, jo crec que no ens podem confondre d'enemic. La causa del senyor Puigdemont i de la resta de represaliats és la mateixa. Nosaltres aquí jo crec que ens hauríem d'ajudar, hauríem de contribuir, hauríem de coordinar, hauríem de, no? Aleshores, el senyor Boye a mi m'acusa de dues coses, o de traïció, després d'haver entregat la vida perquè el nostre país progressi, assoleixi l'objectiu, hi hagi la República Catalana, sí, perquè jo he donat la vida i la tornaria a donar 300 vegades més, perquè crec que tenim tot el dret del món a votar per decidir el futur del nostre país, perquè sóc independentista, perquè crec que és la millor opció política, però m'acusa de traïció després d'haver donat la vida. I ho tornaria a fer. Per l'altra banda, també m'acusa de traïció per haver pactat amb la Fiscalia. Amb la Fiscalia. Què s'ha de pactar amb la Fiscalia? Una Fiscalia que el seu comportament és absolutament polític des del primer moment, des de que surt aquella demanda, aquella querella de rebel·lió en contra, bueno, de mig govern i d'uns quants parlamentaris del Parlament de Catalunya, de Junts pel Sí. Sí? I aquesta és una acusació de caràcter polític. La repressió política consisteix en utilitzar tot d'instruments, Fiscalia, abans ho ha dit vostè, informes prospectius dels cossos policials, determinats jutges que suposo que tindran la seva recompensa en algun moment per aturar tot un moviment independentista. Aleshores, si tots plegats entenem que la repressió política és exactament això, no podem tolerar, hem d'intentar evitar que la repressió política, que quan estem sent represaliats, això ens divideixi.
Però per què atribueix aquestes declaracions? Per què creu que
perquè
fa Gonzalo Boye?
Per què les fa el Gonzalo Boye, aquestes declaracions?
Per això li pregunto.
Doncs suposo que aquí hi ha un interès polític, perquè no tenen rigor jurídic, i al final deu haver un interès polític per desgastar, per desgastar-nos políticament, perquè està de moda desgastar Esquerra Republicana i dir coses que no són constantment, no? Quin sentit tenen, si no?
De tota manera, el president Aragonès, bueno, més enllà de Gonzalo Boye, hi ha molta gent que diu que pot pensar i que pensa, de fet, que aquesta reforma del Codi Penal és per facilitar el retorn de Marta Rovira a Catalunya.
I nosaltres hem explicat 1.500 vegades que nosaltres, quan tenim la possibilitat de que l'estat espanyol o el govern espanyol rectifiqui, quan tenim la possibilitat i la posició de força de fer-lo corregir, quan tenim la palanca de força per derogar el delicte de sedició, que és un delicte de caràcter polític, decimonònic, no ho diem nosaltres, ho diu tanta gent, quan, a més, tenim molt clar el que hem de fer perquè ells s'autoesmenin, perquè es corregeixin, perquè, fixi's quantes contradiccions que els hem generat des de que s'ha derogat la sedició, sí? No es posen d'acord ni entre ells. I això forma part del nostre camí cap a la República Catalana, també. Desbrossar el camí i evidentment, anar a buscar els seus punts febles. Què n'esperem? N'esperem alguna cosa de tot plegat? Generals i, principalment, aquestes contradiccions.
Quan parlem d'això, el president Aragonès, per exemple, va dir que la reforma del Codi Penal perseguia els efectes d'una amnistia. Va dir, és evident que això no va per aquí. Vaja, almenys aparentment, perquè tant Pablo Llarena com la Fiscalia ja han deixat clar que continuaran demanant altes penes de presó pels acusats del procés, que si malversació agreujada, la reforma, Marta Rovira, es podria haver fet millor?
Miri, nosaltres anem per la reforma del Codi Penal perquè creiem, diguem-ne, que hi ha un gran consens que ens pot ajudar, que ens dona posició de força per demanar aquesta reforma. Primer, perquè hi ha altres partits polítics a l'estat espanyol que demanen també aquesta reforma del Codi Penal. Segon, perquè el Partit Socialista ho portava en el seu programa electoral i crec que consta en alguns dels documents de la coalició amb Podemos. Sí, per tant, aquí hi ha una via. I després, perquè en l'àmbit internacional és el que més fàcilment han assumit molts actors internacionals. Tenim un relator de minories de Nacions Unides, un relator de Nacions Unides que diu que, si us plau, es reformi el Codi Penal i que es deroguin els delictes de rebel·lió i sedició perquè els interpreta de caràcter polític. És brutal, això. I no n'hi donem importància, però aquí hi ha un àmbit de consens internacional per la reforma del Codi Penal. Tenim també que una assemblea parlamentària del Consell d'Europa, 70 diputats de diferents països i de diferents partits polítics, voten a favor d'un informe, l'informe Cilevich, que diu que s'ha de reformar el Codi Penal perquè en el Codi Penal espanyol encara avui hi ha delictes polítics. Ostres, tenim 70 diputats de diferents països d'Europa que voten a favor d'això. Sí? Tenim també un examen periòdic universal que passa a Espanya l'any 2019-2020 a Nacions Unides, que també es diu que, en compte, que s'està criminalitzant a través de l'ordenament jurídic espanyol determinats drets humans, drets fonamentals, llibertat d'expressió, que s'utilitzen les instàncies espanyoles per anar en contra de l'oposició. Tenim una altra resolució del relator, que aquesta és el 2019, si no recordo malament, 2018-2019, del relator de llibertat d'expressió, dient: no es pot perseguir el moviment independentista, que el que intenta és canviar les coses, és progressar, és defensar unes idees que són homologables en un estat democràtic i de dret. Tot això genera un consens brutal, genera una posició de força per aconseguir un resultat en àmbit antirepressiu, que és la reforma del Codi Penal.
Estan d'acord amb això?
Què fa Esquerra Republicana? Diu: home, si aquí hi ha un gran consens, si aquí hi ha una posició de força, som-hi, perquè és que el govern espanyol s'haurà de moure, i s'ha mogut. Què ens deia tothom a Catalunya i a l'estat espanyol, curiosament? Ah, això serà impossible. Derogar el delicte de sedició? No, home, no. Si Esquerra Republicana, aquesta colla de gent que resulta que, ostres, que no treballen pel moviment i una sèrie d'acusacions X, no aconseguiran derogar el delicte de sedició. El que estan fent aquesta gent és pactar només rebaixar unes penes. No, no. Teníem un gran consens per aconseguir moure el govern espanyol i derogar un delicte que és clarament polític i que ens persegueix, que l'han utilitzat per perseguir-nos, per aplicar la repressió política.
Malgrat això,
i ho hem aconseguit.
Malgrat això, malgrat les Nacions Unides, la resolució del Consell d'Europa, els relators... La realitat també és una altra, que és que la justícia espanyola realment això s'ho passa pel folre.
Exacte, i això és fantàstic, que sigui així.
No, què diu,
no. Ara? Oh, clar, és que la gent ens jutja com si nosaltres estiguéssim fent totes aquestes modificacions per un benefici personal, que és el que deia el Boià, no? O sigui, aquí Esquerra Republicana només ha treballat per la Marta Rovira a títol personal. Això és fals. És a dir, al final està molt bé que passi el que ja sabíem que podia passar, que és que la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, els operadors jurídics de l'Estat espanyol no fan cas del legislador, del Congrés de Diputats, del Parlament, que diu quina és la llei i com s'ha d'interpretar. Perquè la reforma del Codi Penal té un preàmbul que dona les línies d'interpretació d'aquesta reforma del Codi Penal, sí? I s'ho passen, com vostè ha dit, s'ho passen pel forro, sí? Doncs sí, s'ho passen pel forro. I per què està bé això? Perquè nosaltres ja sabíem que això podia passar, que aquest era un risc, perquè nosaltres no anàvem a buscar els efectes personals d'aquesta reforma, sinó que anàvem a mostrar, a ensenyar les grans contradiccions que hi ha a l'estat espanyol, perquè anàvem a intentar que molta més gent obrís els ulls de que l'estat espanyol és un estat que té pendent d'acabar de fer aquesta transició democràtica que ells van dient per tot el món que és, bueno, excel·lent, brutal, fantàstica. Doncs no, l'estat espanyol no ha fet la transició democràtica i avui encara continuen en l'àmbit policial, en l'àmbit judicial i en molts estaments de l'estat una sèrie d'elit política clarament postfranquista que no toleren que puguem pensar que el millor que li pot passar al nostre país és l'independència, és decidir ser república, és tan sols votar en un referèndum, exercir la democràcia. Aleshores, això nosaltres ho sabem, sí? Però quanta gent ho sap al món? Quanta gent ho sap en àmbit internacional? Quan el relator de minories o el relator d'expressió de Nacions Unides o l'Assemblea Parlamentària d'Europa van votar a favor de modificar el Codi Penal, es pensaven que aquesta seria la solució perquè la repressió política a l'estat espanyol s'acabés. I els hem d'acompanyar a obrir els ulls i fent aquest tipus de coses, intentant reformar el Codi Penal, els portarà a veure que cal que ens ajudin encara molt més. Va, sí?
Sí. Permetem que faci, perquè si no, no avançarem. I vull que sobre...
I perdoni, Vestés, que això és molt important. Digui. A Catalunya també hi ha molta gent que ha d'obrir els ulls.
Què sí? vol dir amb això?
I a l'estat espanyol també. Coi, que s'han de donar en compte. Encara hi ha molta gent que hem de convèncer que l'estat és irreformable, que la reforma del Codi Penal no ens donarà els drets, diguéssim, democràtics que mereixem per poder defensar la nostra opció política, que molt probablement no hi ha més opció política que la independència. Aleshores, tot això forma part d'aquest camí cap a la República Catalana, com jo que sé, 15-20 anys enrere, vam fer la reforma de l'Estatut d'Autonomia. Érem independentistes, reformàvem l'Estatut d'Autonomia, no teníem una majoria per fer la independència ni per convocar un referèndum, no estàvem a les institucions, però en canvi vam contribuir a que molta gent veiés que ostres, l'única opció que ens queda és votar en un referèndum d'independència per decidir independència.
Després parlarem d'això, però abans, vostè va participar en la negociació de la reforma amb el Codi Penal?
Participar a la taula de negociació no hi era,
però...
Per qüestions òbvies.
Òbvies, però en parlaven.
Evidentment, vaig ajudar a preparar-ho, vaig parlar amb molta gent...
Amb qui parlava? Amb ministres del PSOE, de Podem, amb interlocutors dels partits?
Jo parlo amb tothom... a mi m'agradaria parlar amb tothom, sí? Ja. Perquè jo crec que això està molt bé. Ara, no tothom vol despenjar el telèfon a una fugada sediciosa i independentista. Sí, he parlat amb ministres, he parlat amb
ministres?
He parlat amb molta gent, clar.
Amb ministres?
Perquè si tu vas a moure...
Bueno, però vigili, perquè parlant segons quins ministres no li agafaran el telèfon o...
I no li diré qui. I també he parlat amb ministres europeus, també he parlat amb representants de governs europeus, i també he parlat amb moltes personalitats de Nacions Unides.
Interpreto que eren ministres del sector Podem.
Segurament interpreta bé.
Val. I alguns l'han vingut a veure fins i tot cara a cara?
Clar, i per què no m'haurien de venir a veure cara a cara? Soc la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya.
El govern d'Espanya ja sap que és molt arriscat pel govern venir fins a Ginebra amb una... com ho he dit abans, fugada, sediciosa...
Clar, i això forma part del relat de criminalització. Ja està. Llavors, ells estan hipotecats i al final pel seu propi relat. O sigui, ells són víctimes del propi relat de criminalització, sí? Mm. Aleshores, soc la secretària general d'Esquerra Republicana, el partit gran de Catalunya, sí? Per què un ministre espanyol no hauria de parlar amb mi? Per què? Perquè tenen por, perquè són víctimes del seu propi relat, de la criminalització.
Pel que interpreto és que algun ministre o ministre de Podem va venir-la a veure a Suïssa.
Jo crec que han de ser els ministres de Podem i qui sigui que ho digui. Jo no confirmaré una agenda ministerial avui en antena.
Vale,
de forma radical.
Però interpreto que sí. Però el telèfon sí que... El telèfon amb algun ministre va parlar del PSOE, per exemple?
No.
No. No. O sigui, no ha parlat amb ningú del PSOE.
No, perquè per una elit espanyola jo estic clarament vetada per fer política. Forma part del relat de la criminalització que se l'acaben creient, sí? Malgrat jo sigui escollida com a secretària general d'Esquerra Republicana i cada dia del meu exili ho aprofiti com una nova oportunitat per treballar a favor de la independència de Catalunya i la República, a favor dels nostres drets civils i polítics, en contra de la repressió, hi ha qui no m'homologa com a política per
no,
poder parlar.
Per no...
Cosa que no em passa amb polítics europeus.
Yeah.
Cosa que no em passa amb molta gent que està treballant en aquesta ciutat Ginebra, seu de drets humans de Nacions Unides, amb moltíssims organismes internacionals. I això és una... Ostres, és una paradoxa brutal. Jo puc parlar amb moltíssima gent i en canvi hi ha gent a l'estat espanyol que em té vetada per poder parlar.
Escolti'm... Per tant, deia tot això, jo entenc que hi hagi una part dels ministres actuals que no vulgui expressar-se...
Tenen altres canals per fer-ho,
però
no hi ha cap problema.
Abans de l'actualitat, vostè tenia bona relació amb els ministres del govern d'Espanya? Vostè, per exemple, amb Pablo Iglesias parlava?
Miri, jo m'he pogut reunir amb alguns exministres fins i tot de caràcter europeu, i ho deixaré així, tampoc no li confirmaré ni qui són, ni per què, ni d'on, ni res, sí? Perquè no em pertoquen a mi fer-ho. Però, en canvi, de l'estat espanyol, ni ex, ni actuals, ni vigents, ni res de res. Sí? Per què? Perquè són víctimes del propi relat de la criminalització. I amb això crec que demostren no acceptar la realitat política que existeix a Catalunya.
Llavors, quan diu això, I permeten que encaixi amb el començament. Vostè deia, no, no, en principi no puc tornar, no vull tornar perquè no tinc les garanties de que quan arribi a Madrid no em fotin a la presó. En canvi, segons l'auto de Llarena, presumptament vostè hauria de fer, perquè ens entenguem, una Meritxell Serret o una Ana Gabriel. Anar a declarar és desobediència i cap a casa. Això seria el que passaria, però veurem com aquests pròxims dies, perquè això Marchena pot prendre aquesta decisió d'una manera immediata, no?
És a dir, jo entenc que hi ha molta gent que d'acord desitgi que jo torni, ho entenc perfectament, i el dia que Llarena treu l'interlocutòria vaig rebre milions de missatges,
dir, gent
que ja m'esperava al Congrés Nacional d'Esquerra Republicana, i vinga, i dale, sí, fantàstic. Però tornem a la realitat un moment, diguem-ne. És que jo m'he passat 5 anys acusada d'un delicte de rebel·lió, sí? Durant 5 anys. Fa 15 dies que això, el Llarena intenta canviar-ho, insisteixo, una interlocutòria...
Però Marchena pot prendre la decisió aquesta mateixa setmana, eh?
Bueno, però és una decisió que no és ferma, vale, la de Llarena.
Ara suposem, sí, que Marchena va amb la línia del que suposa tothom el dret internacional, que seria que Marta Rovira, per desobediència, se'n va declarar. Torna ja, llavors?
Hi ha una altra qüestió que crec que és interessant també que analitzi bé jo mateixa per calcular el risc, que és: Marta Rovira està en alguna altra causa oberta en aquests moments, secreta? Sap quantes causes hi ha a l'Audiència Nacional secretes per investigació a l'independentisme, a través de les quals...
El tsunami, per exemple, altres, eh?
Bueno, que posem-hi transparència aquí, sí? És a dir, clar, que se'ns expliqui.
Ja l'entenc, ara entenc coses. És a dir, tema... ara el que m'està dient és... Perdoni, eh? El que m'està dient és... Codem, jo, vale... Vale, molt bé. Ara resulta que aquesta setmana Marchena diu, bueno, la resolució dels jutges és, vostè pot tornar, i va cap allà. Però clar, i si resulta que quan arriba allà li comencen a treure del calaix algunes altres causes secretes que hi ha?
Bueno, Marchena no dirà res, de la meva situació.
No, però parlarà en gros i pot entendre que sí.
I clavarà un marc jurídic.
Val, i en aquest marc jurídic es pot trobar. Jurídic. Perfecte. Sí? Estem d'acord en aquest marc jurídic?
Jo sabré si quan torno compareixo al Tribunal Suprem sobre la meva causa separada per un delicte de rebel·lió, però Marchena ha dit que això és no sé què. Vale, molt bé. Però al mateix temps Llarena diu, bueno, però miri, ara...
Ara trec del calaix una altra causa que...
Però jo crec que es veu perfectament, després d'haver estat 5 anys acusada per un delicte de rebel·lió amb intents reiterats d'extraditar-me, que fa 15 dies que Llarena canvi d'opinió amb una interlocutòria que no és definitiva, que està recorreguda, esperant la... Va, escolti'm. I a més, se'n recorda del cas de Pegasus, de l'espionatge polític? Resulta que aquest cas, que el govern espanyol s'ha rentat les mans en una comissió de secrets al Congrés dels Diputats i no ha donat cap més explicació, allà diu que hi ha unes causes obertes a l'Audiència Nacional a través de les quals s'autoritza l'espionatge de no sé quants dispositius mòbils, diguem-ne, sí, bueno, doncs quines causes hi ha obertes a l'Audiència Nacional? Perquè jo sóc una de les afectades de Pegasus, claríssimament, amb dos intents contrastats... Sí? Aleshores, oi que veu que és molt difícil determinar el risc? Aleshores, jo el que faré serà anar esperant aconteixements al llarg d'aquest any, veure quines condicions queden que em puguin afectar, i en el moment que cregui oportú, prendré la decisió i l'explicaré a tothom.
Sí? Són les 9:49 minuts. Anem a veure si volen fer alguna pregunta sobre aquest tema, eh? Després ja parlarem dels pressupostos i després parlarem del tema personal amb la relació amb Junts per Catalunya i aquest gir pragmàtic que diu que ha fet Esquerra, però abans, sobre el tema que ens ocupa. Mònica Terribas, t'està escoltant també Marta Rovira...
La saludem des d'aquí.
Aquí a Ginebra. Espera't un moment, que es posa els auriculars, Mònica, ara, ja està.
Molt bé, una abraçada fins a Ginebra, a la secretària general d'Esquerra. Dues preguntes, Marta Rovira. Una, si pot, és a dir, si tot això, el marc jurídic, etc., li ho facilita, es presentaria com a candidata a les eleccions al Parlament de Catalunya encapçalant la llista d'Esquerra Republicana? Però aquesta és una, perquè ha manifestat la seva voluntat d'incorporar-se a la política, de fer política, si pot, eh? Ja, és a dir, aquí hi ha una voluntat, al marge de l'àmbit estrictament jurídic. I una altra, no li representa contradicció interna? Perquè ara mateix vostè ha dit, jo sóc víctima del cas Pegasus directament, no? Avui hem conegut un altre cas d'infiltrats. Tot això depèn del Ministeri de l'Interior del govern de Pedro Sánchez. No li representa una contradicció aquest cap de setmana al Congrés parlar doncs, de les responsabilitats complexes que significa estar pactant pressupostos tant al govern d'Espanya com a Catalunya, quan en realitat estan pactant amb un partit que, tant en el cas Pegasus com en el cas de les infiltracions, estan en fals i no ho aclareixen?
Respecte a la primera pregunta, forma part del mateix. És a dir, al final, per què tenim aquestes ganes de minimitzar el que està passant? Per què no llegim la repressió política amb totes les lletres i fem anàlisis corresponents? Per què no col·laborem entre tots a lluitar contra aquesta repressió política i moltes vegades des del mateix moviment independentista el que fem és ser portadors de més repressió política quan comprem els seus arguments de criminalització? Aleshores, escolti'm, que quan jo vaig arribar a Suïssa, al cap de 3 setmanes detenien un senyor que era buscat per Suïssa des de feia 5 anys, que es deia Falciani, per una sèrie de acusacions que tenia pendents a Suïssa i que l'estat espanyol va oferir l'intercanvi del senyor Falciani per la Marta Rovira.
Sí, sí, però les preguntes eren molt concretes, sí. Marta.
Sí, sí, però com tot, jo avui no respondré què faré amb la meva vida política, entre altres coses, perquè avui tinc feina política i perquè em sento molt útil. I perquè aprofito cada dia del meu exili per continuar lluitant pel nostre projecte polític i pels nostres drets civils i polítics. Aleshores, el que em podria passar a mi és que jo no em sentís útil, que jo no hagués trobat el meu espai per fer política. I en aquest sentit, torno a ser escollida secretària general fa molt pocs mesos per Esquerra Republicana, em dec a la confiança que m'ha fet la gent d'Esquerra Republicana, els hi agraeixo que em donin l'oportunitat de continuar lluitant contra aquesta repressió política, exercint com a mínim els drets polítics que ells em reconeixen com a militants de la meva organització. I jo el que tinc moltes ganes de fer, moltes, moltíssimes, és de poder-me dedicar a la secretaria general que sempre he hagut de compaginar amb altres càrrecs. I és el que estic fent ara, a més, amb una agenda internacional apassionant. Sí? Aleshores, jo ara no prendré decisions ni immediates, ni d'avui ni per demà, ni respecte a la meva activitat política, ni respecte a la meva situació personal de retorn. Ho farem quan es donguin les circumstàncies i les condicions. La Marta Rovira en aquests moments ha de prendre una decisió sobre si es presentarà en unes eleccions, no sé quines, que no sabem quan són, quan no sabem quan torni. Ostres, jo crec que quan ens fem aquestes preguntes ens fem moltes trampes al solitari. Esquerra Republicana ara té uns lideratges institucionals brutals, que ho estan fent molt bé, que estan assumint una responsabilitat en un context tàctic, amb una agenda de desgast política brutal. El president Aragonès té tot el meu suport i agraïment del que està fent, igual que la resta de consellers i conselleres del govern, que, per cert, estan assumint una responsabilitat, insisteixo, amb uns moviments tàctics, girant l'esquena a la gent, la resta d'organitzacions polítiques. Avui tenim pendent l'aprovació d'uns pressupostos de
ara
la Generalitat.
Ara en parlem
d'això. Ostres, llavors, i ara és important el que faci o deixi de fer la Marta Rovira quan torni, perquè aquí Esquerra Republicana tindrà una altra decisió, una altra contradicció. Nosaltres estem tan agraïts
de
tenir tantes oportunitats i tantes contradiccions perquè les aprofitem com a oportunitats.
Aleshores, Mònica, vols dir alguna cosa? Perdó, Mònica, vols dir alguna
cosa? No, per mi la pregunta no era contradictòria. És a dir, que una persona que ha estat 5 anys acusada de rebel·lió es plantegi en funció de quin sigui l'escenari judicial que l'afecti en positiu com a secretària general del partit es plantegi, diguéssim, respondre a la repressió amb el seu retorn a la política, no em suposa cap contradicció.
Sí, però és que ja hi soc en la política.
Sí, ja l'entenc.
Ja estic fent política. I això entronca amb... Jo crec que això no connecta amb mi, aquesta pregunta, gens ni mica, perquè sap què passa? Jo continuaré sempre fent política i he dedicat la vida, l'he entregat.
Sí, sí.
Jo no faré res més ja a la meva vida que treballar pel meu país i perquè el meu país se'n surti, perquè el moviment independentista acumuli força per tornar a fer una confrontació democràtica com la que vam fer l'octubre del 2017, si és necessari. Per tant, és que m'és igual des d'on ho faci.
D'acord.
Ho puc fer en un àmbit institucional, ho puc fer com a secretària general d'Esquerra Republicana, ho puc fer militant a qualsevol organització i des del carrer.
Sí, la
meva decisió està presa. Jo he dedicat la meva vida, que el nostre país se'n surti, i això...
I si li acabarà el rècord de l'Oriol Junqueras.
Bueno, sí. Resposta, I aquesta decisió l'he pres, i m'és igual des d'on faci això. I segurament, si ho he de fer com a militant d'Esquerra Republicana, que és amb l'organització amb qui jo em sento més coherent en aquest moment, ho faré com a militant d'Esquerra Republicana, picant pedra des d'on sigui.
Si et deies, t'arribes, què deies?
I la segona pregunta que li havia fet és que si no li generava contradiccions, resposta complexa, deia Marta Vilalta l'altre dia en el Congrés, a situacions complexes, etc. Pactant pressupostos amb el PSOE i amb el PSC a Madrid i aquí a Catalunya, quan el cas Pegasus pesa, com deia molt bé Marta Rovira, sobre ella i sobre molts altres militants del moviment independentista, i es coneixen ara, avui per exemple, un cas més d'infiltració a la Policia Nacional, i tot això depèn del govern de Pedro Sánchez amb el qual estan. I això evidentment no està resolt ni sembla clar que puguem escatir què està passant aquí, no?
Clar, però algú es pensava que perquè Esquerra Republicana tingués posició de força respecte al govern espanyol, això significaria la fi de la repressió? Perquè si és així, santa ingenuïtat. És a dir, al final aquí tothom té les seves agendes polítiques i tothom les està aplicant tan bé com pot, inclòs el govern espanyol, inclòs la part del PSOE que ens vol continuar represaliant, inclòs... Això és així. No s'ha acabat res, estem en el camí i tothom juga a activar la seva pròpia agenda política. Esquerra Republicana no es quedarà de braços plegats, i Esquerra Republicana, tenim posició de força, havent guanyat les eleccions espanyoles, sent necessari a la legislatura espanyola, el que fa és traçar una estratègia i dir, doncs ara anirem a condicionar aquesta legislatura espanyola i farem seure el govern espanyol en una taula de negociació a fer una confrontació democràtica, sí? Perquè sabem que hem de passar per aquí, perquè ens ho diu tothom en àmbit internacional. Aneu i intenteu, perquè hem de fer obrir els ulls encara tantíssima gent que es pensa que l'estat espanyol és un estat democràtic, que amb un govern, el govern més progressista de la història de l'estat espanyol, amb una coalició amb Podemos, doncs això es resoldrà. Ah. Aleshores, nosaltres què fem? Asseure'ns, confrontar democràticament, aprofitar la posició de força que tenim per fer veure a tantíssima gent que això no és el que es pensen, que per això som independentistes, que per això, sí? Aleshores, no tenim cap contradicció aquí, per a nosaltres és un tot coherent. Si a més, quan aconseguim els primers resultats, això genera contradiccions a l'Estat perquè els fem corregir en allò que han fet des del 2017 aplicant un delicte polític, la sedició, i els estem fent autoesmenar-se, els estem sí. fent corregir. I això visibilitza que tornem a topar amb el mur, és que toparem 10.000 vegades Va. Més amb el mur, no? I nosaltres ja ho sabem, però hi ha molta gent avui que encara no ho sap.
2:50, no sé si Pablo Iglesias, Teresa Cunillera, Màrius Carol tenen alguna pregunta des dels estudis?
A veure, jo preguntes Cunillera. Molt perquè la senyora Rovira s'ha explicat molt... molt i molt abastament, per tant, jo no tindré a preguntar-li, però realment una cosa que sí que em sorprèn, perquè ella fa molt esment a la força que tenen, no?, a l'hora de pactar i tal, però li vull recordar que fa dos dies han votat amb PP i Vox contra la reforma del Real Decret Llei del Congrés de Diputats, que portava tota una sèrie de beneficis socials, han votat contra la reforma laboral, contra els 20 cèntims de la benzina, i jo crec que això també, des d'un punt de vista de partit d'esquerres, genera una certa contradicció, però jo ho entenc, eh? Vull dir,
si això...
Ah, no? Vale, perfecte.
No,
però
llavors perquè,
ja...
escolti, miri, sap...
No, sí, escolti, un moment, senyora Rovira, que jo parlo molt poquet, no es preocupi, per tant, jo crec que vostè, que ha explicat al començament, que tenien dubtes en el que es digui, només li desitjo que, com que sé que té bons advocats, doncs segurament li sabran trobar la via. Però jo li recomanaria la força que tenen, la podríem fer servir també per aquestes qüestions que van en benefici dels ciutadans, eh?
Sí, miri, Esquerra Republicana té un lema, que és el que ens mou a l'hora de fer política, que és estar al costat de la gent i ser útils.
Doncs
contesti'm vostè si s'ha llegit el decret i si sap com han anat les negociacions, quantes mesures
tenia
aquest
decret. Home, jo no sé, vostè segurament sap més que jo i estudia més que jo.
Quantes?
Però jo
quantes
sempre
mesures?
Soc una persona prudent i no entro
I
a jutjar les intencions dels altres. Jo li parlo de fets. No, és que vostè ha parlat molt, els altres no tenim ocasió. Però jo li parlo de fets. fets, no li parlo d'intencions.
Sí. Jo fa 5 anys que estic fora i crec que és la segona entrevista molt, que faig amb el Jordi Basté.
Sí, exacte. Sí?
Per tant... Escolta, només contestar ràpidament. Aquest decret de mesures incluïa les mesures més socialment ambicioses d'aquest decret de mesures són gràcies a Esquerra Republicana.
Perquè llavors, tenim molt clar
que som el partit gran de Catalunya, que farem política arreu on s'hagi de fer perquè això tingui influència a la ciutadania, sí? I sobretot amb temes socials. Per què ens vam abstenir? Perquè sabíem que s'aprovava i perquè si no haguéssim votat que sí, però l'abstenció, que no pas un no, com vostè ha dit, l'abstenció donava un missatge molt clar al govern espanyol de que no estan complint com haurien de complir els pactes de legislatura espanyola als quals hem arribat en aquest procés de negociació del conflicte polític.
El govern espanyol
havia d'haver donat les instruccions corresponents d'interpretació de la reforma del Codi Penal coherents amb el que van registrar ells mateixos, PSOE i Podemos, al Congrés de Diputats. Allà hi ha una reforma del Codi Penal amb una interpretació de com s'ha d'aplicar, que no és el que està fent l'advocacia de l'Estat quan ha presentat els seus escrits al Tribunal Suprem. Aleshores, sí, però s'aprovava. Oi que el resultat és que es va aprovar?
Per tant, vostè, la feina d'aprovar això li donen als altres i vostès s'abstenen per una qüestió estètica, no?
No, per una qüestió estètica, crec que gens ni mica, per donar un missatge molt clar de que nosaltres, quan arribem a acords, esperem que tothom els compleixi.
Els ciutadans que podien córrer perill de no rebre aquestes mesures.
Els ciutadans tenen les mesures aprovades i avui esperem que comencin a notar algun impacte. No, gràcies a Esquerra Republicana que hi ha contribuït. Esquerra Republicana és la garantia que el govern espanyol avanci en temes socials de forma ambiciosa i Esquerra Republicana també és la garantia que el govern espanyol avui s'assegui en una taula de negociació a exercir la democràcia. El que passa, que sap què passa? Que l'esquerra espanyola no és tan ambiciosa com hauria de ser, i per això la corregim, i l'esquerra espanyola és demofòbica, la majoria d'ella, i té por de la democràcia. Per això Esquerra Republicana presenta una confrontació democràtica amb una taula de diàleg. Entenc perfectament que no ho comparteixi, però ja li juro jo que incoherències en aquestes qüestions d'Esquerra Republicana no n'hi ha ni una. Hi ha una cohesió interna brutal.
Màrius Carol i Pablo Iglesias. Màrius, vols dir alguna cosa?
Sí. Primer, en fi, dir-li bon dia i desitjar-li el millor a Marta Rovira. Jo hi ha una pregunta, i sobretot escoltant aquestes... Fa un moment escoltàvem el que deia Gonzalo Boye, que, en fi, no sembla que és el discurs d'algú que treballa per la unitat de l'independentisme. La meva pregunta és molt concreta. Avui la lluita per l'hegemonia passa per sobre de la unitat en el món independentista?
Nosaltres, i crec que ho vam aprovar aquest cap de setmana en el Congrés Nacional, el que treballem és perquè existeixi una acumulació de forces del moviment independentista, que creiem que avui això passa per tornar a reivindicar el referèndum com a instrument per decidir el futur polític de Catalunya. Nosaltres aquí defensarem la independència. Creiem que en l'àmbit del referèndum, apostant per aquest instrument, hi ha un gran consens al nostre país, entorn del 80% que persisteix a totes les enquestes, i per tant el que volem fer és nosaltres és liderar aquest gran consens, articular aquesta força social que volem que esdevingui política entorn del referèndum, i aquesta és la nostra proposta, és la proposta que centrem aquest cap de setmana.
Però quins indicis tenen de que es pot dir fer un referèndum?
Quins indicis teníem? Que el govern espanyol s'autoesmenaria, indultaria els presos polítics, derogaria un delicte polític com el de la sedició i, escolti'm...
Per tant, li pregunto, quan creu que faríem un referèndum per la independència de Catalunya? Té alguna data que s'ha marcat?
És que les propostes que fem, sobretot en àmbit internacional, són democràticament homologables. Sortir en àmbit internacional i reivindicar els drets civils i polítics, els drets humans, quan te'ls estan represaliant, és homologable internacional.
Però vostè s'atreviria a dir que d'aquí abans de 5 anys tindrem un referèndum?
Posar un termini a les coses crec que és un error, perquè el termini vindrà clarament indicat en funció de la feina que fem, de l'acumulació de forces que fem, de les complicitats que generem en àmbit internacional.
Però això ha passat sempre. Gabriel Rufián m'ha dit que en 18 mesos tindrien la independència.
No, això ho va dir l'Artur Mas conferència al Fòrum. Fa uns quants anys, abans de Junts pel Sí, va dir 18 mesos, estructures d'estat, independència.
Perquè els independentistes... Ha passat una cosa als partits independentistes, que han posat moltes dates. Tots els partits. Junts per Catalunya, Convergència, Esquerra Republicana...
I crec que això forma part dels aprenentatges del moviment independentista, de la maduresa política que anem acumulant cada vegada que fem un pas, i crec que avui hi ha prou consens per dir no ens cenyirem en una data. El que hem de fer és treballar moltíssim encara, perquè el que aprenem de l'octubre del 2017 és que tenim algunes febleses pròpies i moltes amenaces externes. Aleshores, hem de treballar en contra d'aquestes amenaces, l'ofensiva de l'Estat és la primera, i una d'aquestes febleses és, ostres, qui ens dona suport a nivell internacional? Com podem també acumular forces en aquest àmbit? Quines són les nostres demandes que són homologables a nivell europeu i a nivell internacional? Referèndum. Posem el referèndum al centre de l'agenda política, articulem aquest 80% sobiranista, autodeterminista, independentista al nostre país a favor del referèndum, fixem les condicions i al mateix temps anem a fer això
però
a nivell internacional.
Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, per posar dos exemples, els han dit alguna cosa en aquest sentit?
Ara tot just ha de començar aquesta agenda política de la negociació del referèndum. Nosaltres en el procés de negociació vam prioritzar
entrar, per exemple, a la taula entrar... de diàleg vam parlar de Montenegro, per posar un exemple.
No, perquè vam prioritzar l'agenda antirepressiva. Perquè nosaltres entenem que quan ens asseiem en una taula de negociació en què l'altra part hi ha l'Estat espanyol i té tots els drets i tots els recursos per fer política, el primer que hem nosaltres d'aconseguir per tenir igualtat de condicions i defensar el referèndum és també recuperar els nostres drets polítics. I per tant, escolti, igualtat de condicions a l'hora de poder parlar, sí? Per tant, ells tenen tots els lideratges, tenen tots els recursos, no tenen cap amenaça sobre el cap, sí? Doncs nosaltres el que hem de fer és aconseguir recuperar els lideratges, que ells s'autoesmenin en la repressió política. Estem aquí. Aquesta és la primera fase de negociació. I crec que ens ha anat prou bé, que el resultat és tangible, que les contradiccions les tenen ells, que hem pogut també, jo crec que a nivell internacional les properes setmanes es veurà que tot allò que ens demanaven, que és asseguin-se, si us plau, parlin, demanin al govern espanyol que modifiqui
com
el Codi Penal.
Com es veurà les pròximes setmanes?
Les pròximes setmanes es veurà que la voluntat d'alguns operadors jurídics, la voluntat repressiva d'alguns operadors jurídics, diguéssim, amb intencions clarament polítiques, això es veurà, ho estem veient ja amb els diferents escrits que han presentat, no la Fiscalia, va llegir vostè la instrucció de la Fiscalia General de l'Estat? Ostres, és que ja es veu. Aleshores, jo crec que això ens dona a nosaltres molta raó quan tornarem a agafar els nostres interlocutors internacionals europeus i els direm, ho veuen com... Ja hem fet el que ens van dir, però ho veuen com no hi ha solució? Ho veuen com l'Estat espanyol és un estat fallit en termes democràtics i de drets?
Pablo Iglesias, Pablo.
Bueno, lo primero, saludar a Marta. No le voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario, voy a expresar mi opinión y si Marta tiene bien comentarle, estupendo. La sensación que yo tengo es que Esquerra Republicana hace un análisis lúcido de la correlación de fuerzas en el marco del sistema político y en el marco del Estado. Creo que la conclusión de Esquerra es que si no hay, no solo una reforma del Estado, sino una transformación del sistema político español, sus objetivos políticos no son realizables. El marco de la monarquía no es compatible con ningún modelo, digamos al menos, de soberanías compartidas, en un Estado muy extraño, como es el español, que por una parte reconoce que hay territorios que son nacionalidades, pero que solamente atribuye capacidad soberana al conjunto de la población, a diferencia de otros Estados, como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como Suiza, como Holanda. A partir de ahí, yo creo que el problema es que el otro actor del independentismo catalán, el otro actor político, que en realidad hace el mismo análisis, entienden que para recuperar el poder de la Generalitat y para avanzar posiciones políticas necesitan plantear una estrategia más maximalista que no reconozca que hay que reformar el Estado y que hay que buscar alianzas en el conjunto del Estado para transformar el sistema político español. Y eso representa una presión enorme con respecto a Esquerra Republicana. En mi opinión, la clave para que los objetivos democráticos todos, el de la autodeterminación, pero también otros objetivos democráticos como imaginar una forma de Estado republicana, imaginar unas políticas públicas más blindadas, pasa por asumir alianzas entre fuerzas democráticas del conjunto del Estado para operar esa transformación. Porque creo que la lección fundamental de 2017 y de estos años es que la derecha española está enormemente asentada en las instituciones del Estado y del régimen político español. La derecha nacionalista española está en la policía, está en la judicatura, está en el ejército, no solamente está en el Parlamento. Está también, además, en los medios de comunicación de Madrid que irradian un enorme poder en el conjunto del Estado. lado. Y la política no es tener razón. La política es tener la fuerza suficiente para que tus razones se puedan transformar en políticas públicas. Y yo intuyo que en estos años Esquerra tiene un análisis lúcido sobre lo que representa la correlación de fuerzas.
Doncs comparteixo l'anàlisi que fa Pablo Iglesias, és a dir, per mi la reforma del Codi Penal ha tingut tres cambres legislatives, i ell ho deia molt bé ara, la primera al Congrés, la segona al Senat i la tercera al Tribunal Suprem, perquè el que fa el Tribunal Suprem és reinterpretar la voluntat del legislador, i això és si tornem a topar amb aquesta dreta, extrema dreta, amb aquest unionisme espanyol, amb aquest conservadorisme, diguéssim, fins i tot m'atreviria a dir, són paraules gruixudes, amb aquest postfranquisme, no?, en determinades institucions que està allà i que, per tant, bueno, passa el que passa. Això nosaltres ho sabíem, sí, clar que ho sabíem, però ho sap tothom, diguem-ne. No, crec que encara avui hi ha molta gent que té pendent de fer aquest anàlisi crític que feia ara mateix Pablo Iglesias, i, per tant, nosaltres, si podem contribuir que aquest anàlisi sigui més compartit, es visibilitzi, doncs fantàstic, perquè crec que forma part del camí cap a la República Catalana, d'esbrossar el camí, visibilitzar exactament això, que l'Estat és irreformable, que és immobilista, que està pres per unes elites oligopòliques i polítiques que ja està, que governen per ells i pels seus beneficis i perquè no es mogui res i perquè no es progressi. Sí. Ho veig clarament així. I també comparteixo amb el Pablo Iglesias que el moviment independentista, els diferents actors del moviment independentista sobiranista s'estan movent massa tàcticament i probablement per interessos que no són estratègics, que són conjunturals. Nosaltres intentem mantenir una visió molt estratègica, però quan amb qui tu t'hauries d'estar entendre perquè comparteixes l'objectiu estratègic té un comportament ultratàctic, molt probablement per esgarrapar 4 vots a les properes eleccions, doncs això t'obliga també, no?
A Esquerra no en aquest fa context. Això.
Escolti'm, Esquerra ara mateix està aguantant el govern del país amb una visió estratègica brutal, posant-se al costat de la gent, intentant tenir uns pressupostos que són els més expansius de la història del govern de la Generalitat, perquè la gent ho necessita, assumint les crisis postpandèmiques i els efectes de la guerra d'Ucraïna, i no ho deixarem de fer, i ens arremangarem tot el que faci falta, perquè Esquerra Republicana volem tenir aquesta actitud d'estar al costat de la gent i aquesta visió de país. Quan I si això ens desgasta, que la ciutadania voti, caram, però nosaltres volem estar al costat de la gent.
Quan fa que no parla amb el president Puigdemont?
Doncs ara fa un cert temps.
Què vol dir un cert
temps? Lamentablement, doncs no li posaré data. Però aquesta pregunta...
Abans de festes?
Aquesta pregunta que me la fa tothom...
És important.
Jo parlo amb molta gent de Junts, sí?
Sí?
I ho continuaré fent, i tinc pendent, després de que decidissin sortir de govern, doncs recuperar aquestes interlocucions, aquests contactes, intercanviar els diferents punts de vista, entendre quines són les seves raons i els seus arguments...
No fa gaire mesos, senyora Rovira, tenia una molt bona relació, crec recordar, amb el president Puigdemont, i parlava sovint. Què ha passat perquè això s'hagi trencat, que diu que ja fa molt que no parla amb ell?
Vol que li digui què ha passat?
Sí, és clar.
Repressió política. Per què el senyor Puigdemont i jo hem de parlar per telèfon intervinguts per Pegasus? Per què el senyor Puigdemont i jo ens hem de connectar per videoconferència amb els nostres ordinadors intervinguts? Per què el senyor Puigdemont i jo? Però per què existeix la repressió política?
Per tant, per culpa de la repressió política no parlen?
És que resulta que la Marta Rovira i el president Puigdemont no parlen tan sovint com haurien de parlar, i aquí donem peu a especulacions que són molt perjudicials pel moviment independentista, sense tenir present que el que ens dificulta parlar amb el senyor Puigdemont, asseure'ns com estem vostè i jo en una taula, poder posar tots els elements de debat i discussió amb tranquil·litat i amb seguretat, resulta que això es diu repressió política. Aleshores, jo accepto especulacions...
Però ja sabia que hi havia Pegasus fa dos mesos.
Amb el senyor Puigdemont i jo, ara mateix tenim una visió molt diferent de la jugada, del moment. Ara mateix estem fent una digestió molt diferent de l'octubre del 2017, sí? Però només hi ha una manera de poder superar això, que és que ens puguem asseure tantes hores com ens facin falta en una taula, a la mateixa sala, sense que patir per la seguretat, ni de que ens gravin les converses, ni res de tot això, doncs ens falta això. I molt probablement, si el moviment independentista no es hagués passat amb 5 anys a la presó i a l'exili esperant judicis, que per cert aquesta setmana també tindrem notícies sobre les acusacions dels encausats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
També
aquesta setmana o la que ve. Aleshores, Clar, és molt injust dir, ah, és que no s'entenen ara, és que què ha passat aquí? És que cadascú té la seva visió. Ah, sí, quines garanties tenim per poder fer política? Com tenen la resta de lideratges polítics de poder debatre,
Jordi,
de poder parlar, de poder seure's...
Jordi Turull pot venir, per exemple, a Ginebra.
I amb en Jordi Turull ens hem vist i ens hem trucat des de que ha sortit a la presó i hem intentat fer anàlisis compartits. I
tenen
tinc,
previst veure's amb Jordi Turull?
I tinc confiança absoluta i una esperança de que ens en sortirem malgrat la repressió. Ara, què reivindico? Que cada dia hi posem consciència política al que ens està passant, sobretot a la repressió política, perquè sense aquesta consciència el que fem és dividir-nos més, el que fem és ser portadors dels efectes de la repressió política, el que fem és, jo crec que judicis molt contraris, diguéssim, a la nostra fortalesa, que la tenim.
Per cert, i abans de parlar de la situació que viu Marta Rovira aquí, acabava ja la conversa, Oriol Junqueras va arribar a la presidència d'Esquerra dient, i anem a escoltar-ho ara, que això de dialogar amb l'Estat era una quimera. Això va ser el 2012 a l'ara.
Nosaltres estem convençuts que negociar amb l'Estat espanyol no té cap sentit, perquè l'Estat espanyol sempre incompleix tots els acords als quals arriba. Els incompleix respecte a Catalunya i els incompleix respecte al món.
Però vostè ha dit que s'ha d'esgotar aquesta via.
Nosaltres estem convençuts que parlar amb l'Estat espanyol no té sentit i estem convençuts que l'Estat espanyol no voldrà parlar. I que si vol parlar, ens enganyarà, perquè ho ha fet sempre.
Ho ha fet sempre. Això li preguntava Mònica Terribas d'aquella època al diari Ara, Oriol Junqueras. Ara sí que es pot confiar a l'Estat?
I el senyor Junqueras té raó. L'Estat espanyol no vol parlar. L'Estat espanyol se l'obliga, se'l fa seure a parlar, a dialogar i a negociar. Però... Escolti, senyor Basté, sabem... O sigui, la visió estratègica d'Esquerra Republicana no ha canviat, perquè la visió, l'objectiu, la missió és la mateixa, que és la independència de Catalunya. A cada moment hi ha els elements conjunturals del moment, diguem-ne, que s'han de saber aprofitar de com els invertim amb aquest mateix objectiu i amb aquesta mateixa visió. Quan Esquerra Republicana té posició de força perquè en depèn l'investidura del president Pedro Sánchez al govern espanyol, diguem-ne, sí, el que fem és agafar aquesta posició de força i invertir-la en aquest procés. Què ens diu tothom a nivell internacional? I segurament això és un dels aprenentatges de l'octubre del 2017. Si digerim correctament l'octubre del 2017, si el superem emocionalment, perquè hi ha una part de dol, que crec que és el que ha fet Esquerra Republicana, perquè té talent, perquè té trajectòria, perquè té experiència en el moviment independentista. Escolti, doncs, aprendre, com ens diuen actors internacionals constantment, que aquí s'ha de parlar, que aquí s'ha de negociar. I molt probablement acabem com va dir l'Oriol Junqueras, ja no sé quin any ha dit, diguem-ne, que amb l'Estat espanyol és impossible parlar, perquè és impossible que assumeixin l'exercici de la democràcia, perquè és impossible que assumeixin la realitat que es viu a Catalunya, perquè és impossible que assumeixin aquest gran consens a favor del referèndum. Si això passa del procés de negociació que hem obert, serà una gran oportunitat per estirar molta més gent cap a l'opció independentista. I serà una gran oportunitat perquè molts actors internacionals que avui ens diuen... Senyora Rovira, il faut parler, sí, vous devez trouver une solution avec la négociation, vous devez... Sí, això constantment, heu de seure, heu de parlar, s'ha de negociar, s'ha d'intentar, doncs ho estem fent, estem seient, estem negociant, estem parlant, estem reformant coses i malgrat tot topem amb el mur, amb el mur de l'Estat irreformable, amb el mur de l'antidemocràcia, amb el mur de la demofòbia. Aleshores sortirem a fora i els direm a tota aquesta gent, ja hem parlat, ja hem negociat, ja ho hem intentat i ara ens ajudaran a aconseguir un referèndum que és democràcia i estem fent aquest camí. I estic molt orgullosa i molt satisfeta de l'oportunitat que m'ha donat aquest exili forçat precisament de contribuir a fer aquest camí a nivell internacional.
Tian, vols alguna cosa ja per acabar?
Això són aprenentatges i crec que els hem d'assumir.
Jo tinc una curiositat que no té res a veure amb tot això, perquè crec que les explicacions de la Marta Rovira han quedat claríssimes. Per molt que repreguntem, jo crec que aquí el missatge està clar, però tinc una curiositat perquè fa un temps amb el començament, crec que era el començament de que la Marta Rovira estés exiliada a Suïssa, bon dia, per cert, senyora Rovira, vam anar amb la gent del FACS a fer una entrevista i abans parlava de Pegasus. Recordo aquella entrevista, la Marta Rovira, estàvem dinant en algun lloc de Ginebra i ens va dir, veieu aquell senyor d'allà? I era un senyor que, francament, només li faltava fer uns forats, dos forats en el diari. perquè la Marta Rovira, a part de l'espionatge en Pegasus, doncs, per exemple, ha estat també espiada per espies sobre el terreny. No sé si aquesta situació, 5 anys després, Marta Rovira encara es repeteix i encara es troba gent estranya o amb 2 forats en el diari mentre volta per Ginebra.
Bueno, molt pitjor que això, no? Jo vaig descobrir, gràcies a la gent de Citizen Lab, que tenia no 2 forats al telèfon, sinó 50.000, i que molt probablement, diguem-ne, del meu telèfon, que avui anem amb aquests smartphones que hi tens mitja vida, no?, i a través del qual concentres tota la teva activitat vital, tenen un munt d'informació sobre la Marta Rovira, no només política, sinó personal, sí? Imagini's. I això continuarà. És a dir, home, no siguem ingenus. Ells tenen la seva agenda i no deixaran d'aplicar-la perquè els hàgim assegut, perquè els hàgim forçat a seure en una taula de negociació. Som realment un adversari a batre. Som un moviment que amenaça l'statu quo constantment, perquè perseguim el canvi, perquè perseguim el progrés, perquè volem l'independència del nostre país, perquè fa anys que hem arribat a la conclusió que amb un estat propi, amb els instruments, amb les competències i amb els recursos, podríem treballar millor a favor de la gent. Aleshores, no deixaran de fer això, però és que això va amb l'opció política que hem triat, no? I crec que no s'hi va la ingenuïtat després del que hem anat descobrint. Avui crec que es coneix, no?, un nou cas d'infiltració al moviment independentista.
Sí.
Doncs també n'aprenem. I també sabem, i també ens preparem, no?, i sabem quines característiques tenen les persones que han decidit infiltrar-se en el moment independentista i com es comporten. I cada vegada som més fortes, crec, també, en aquest sentit. Però, ostres, si ets independentista, això va amb el paquet. Mm. És evident que signifiquem una amenaça, diguéssim, per molta gent que no vol que res canviï.
Marta Rovira, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ. Són les 10:21. Espero veure-la aviat,
gràcies.
Com l'he vist aquí, però veure-la a casa.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.